revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
Dissabte, 9 de desembre, a l'Auditori Teatre Espaiter de Torroella de Montgrí, concert, 45 cerebros i un corazón, amb Maria Arnal i Marcel Bagés. 45 cerebros i un corazón, l'àlbum de debut de Maria Arnal i Marcel Bagés. Música popular, cançons pròpies que s'incorporen al seu projecte del rescat de gravacions de camp, arxius digitalitzats i fonoteques de la península Ibèrica. Dissabte, 9 de desembre, a les 9 del vespre, a l'Auditori Teatre Espaiter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espaiter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Coneixes els avantatges de comprar a l'Escala? Confiança, proximitat, bon servei. L'Obet compta amb 150 establiments per oferir-te allò que necessites per a aquestes festes de Nadal. Obet és el teu comerç de proximitat. Comprar a l'Escala és el més fàcil per tu. Obet, els professionals de confiança us desitgen unes bones festes.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Molt bon dia, benvinguts. Són les 12 i 2 minuts. Comencem aquest matí en xarxa, el més calent a l'Aigüera. Avui una edició especial, avui aquell dia que els que tenen sort estan de pont, els que no, doncs estan treballant. Nosaltres som aquí al peu del canó amb una programació especial. Avui no farem, no hem fet, com ja hem pogut comprovar, l'Aigüera completa, però sí que ara en farem una de especial per acompanyar-los a tota aquesta gent que ara en aquest moment estigui treballant o estigui a casa seu, ens estigui escoltant, estigui amb el cotxe, estigui caminant, el que sigui, ens tingui sintonitzat. Doncs moltes gràcies per fer-nos companyia i nosaltres intentarem que ho passeu molt bona estona amb el 107.6 de la FM o amb radioescala.cat o a través de l'aplicació TuneIn. Tots aquests sistemes que tenim, que ja els hem anunciat més d'una vegada, en què podeu sintonitzar Ràdio L'Escala. Molt bé, i avui és dijous, és aquell dia que toca fer sorteig i també, a part de que hi ha a l'Aigüera, també, com no, hi ha informatiu a la una. Per això és aquell moment, doncs del matí, que saludem a l'Abel. Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan.
Nosaltres som els únics que no ens hi han de, no hem pogut anar ni a Brussel·les, ni hem pogut fer festa.
Ni Brussel·les, ni pont, ni res. Surs al carrer i és un desert. Dius, sí. Ostres, no cor ni un ànim amb prou feines. Dius, on és la gent? Vas als llocs de treball i dius, és que ni als bars hi ha gent.
No.
És que ni als bars, això és una exageració.
Vol dir que tothom ha marxat?
Tothom.
Som els únics supervivents.
Tothom. Diu que hi ha gent, diu que hi ha gent d'aquesta que ha anat a Brussel·les, que abans de marxar de casa ja havia reservat taula en restaurants de l'autopista perquè...
Restaurants de l'autopista?
Reservar taula al restaurant de l'autopista.
Això davant... no havia escoltat mai, que es pogués fer això.
Mira, m'ho han explicat encara no fa una hora. Encara no fa una hora. Per no quedar fotuts davant de l'aglomeració d'aquesta caravana, autocaravana, que ha sortit de terres catalanes cap a Brussel·les demanant que ens reconeguin una mica aquests europeus. Que ens, una mica tan sols, però que, ei, sapigueu que hi som els catalans. No? Saps què vull dir?
Sí.
Doncs això.
Ja ho deia jo allà a la redacció, diu, per això no van extradir el president.
Tu saps la campanya que els hi han fotut.
Exacte.
A Brussel·les, a Bèlgica, en definitiva. I a
els
tot
comerciants
el...
els hi van tirar el cim. Pobre de vosaltres... Que feu alguna cosa...
L'Obet de Brussel·les, no? Va fer això?
Sí.
I no surt això en els diaris?
No, això no surt.
No surt.
Però hi va haver una pressió... Home, aquí faran l'agost, aquí, aquesta gent.
Ja ho crec, sí. Ostres, fer l'agost pel desembre.
Clar, a Bèlgica és un lloc que no celebren res. perquè tampoc... Futbolísticament...
Home, res.
De masses, diríem. Perquè futbolísticament no han guanyat mai res. Esclar, que saps que la gent surt al carrer...
No hi ha cap equip de Bèlgica. No, esclar, aquí...
Faran allà on l'equip que guanya la Lliga...
Però bueno, són festes locals.
Si la guanyes, però esclar, allò que guanyes un Mundial, una Eurocopa...
No.
O el teu equip, o l'equip guanya la Champions...
Sí, però escolta'm, és que jo també... Amb què ho celebrarien? Amb un musclos amb patates... Músculs amb patates fregides.
O amb cols.
Que és,
la xocolata la fan molt bona. Eh?
Això sí.
La xocolata la fan... Cuidado, eh?
Cuidarín.
Que em penso que les existències de xocolata volaran de...
Escolta'm, Joan, vols saber què passa a Brussel·les?
Sí, home, ens agradaria.
Ara encara no, però farem un truc a Brussel·les.
Vinga.
Avui la Higuera trucarà a Brussel·les. I connectarem en directe amb Brussel·les per veure com es viu. Perquè no hi ha ningú als carrers de l'Escala.
No.
També perquè n'hi ha una bona colla que són cap a Brussel·les. Que sigui amb autocar, que sigui amb cotxe, no sé si algú hi ha anat amb avió. Amb tren sí que hi ha anat algú.
Sí, home, amb avió també hi havia avions especials.
No, vull dir de l'Escala.
Ah, de l'Escala.
De l'Escala. Jo sé que de l'Escala, com a mínim, hi ha una noia, una veileta molt trempada, molt trempada, que hi ha anat amb tren. La Lali.
La Lali.
La nostra Lali, per dir-ho d'alguna manera. La nostra Lali ara mateix és a Brussel·les i d'aquí 5 minuts tenim cita concertada amb ella. A les 12 i 10 hem quedat.
A veure on te la trobem.
Per tant, potser que fem la feina que tenim pendent abans de trucar-hi, no?
Exacte.
A aquesta hora també fem l'actualitat general d'àmbit local amb notícies com aquestes. Avui a l'informatiu parlarem del Dia de la Constitució. I és que ahir a l'Escala... Va ser també un dia de reivindicació de la República. Es van fer actes arreu de l'Estat espanyol, també a l'Escala, amb la lectura d'un manifest a la platja. No sé si recordes la tertúlia de dimarts. Un dels tertulians va dir: i demà serem a la platja llegint aquest manifest
que
partits i agrupacions de tot l'Estat han signat, entre ells hi ha alguns partits catalans, doncs demà, si voleu, quedem a les 12 a la platja...
Allà a l'Arbre de la Llibertat.
A l'Arbre de la Llibertat.
Ja el va batejar, no?
Doncs escoltarem aquest tertulià fent un bon fragment d'aquest manifest. A banda d'això, recordarem en declaracions de la regidora Enna Estrems, d'Esquerra Republicana, a l'apartat o a l'espai La Casa de la Vila, que s'emet els dilluns al vespre per Canal 10, un espai on els temes es va parlar de la política d'habitatge a nivell local, i on la regidora d'Esquerra criticava la política d'habitatge del govern municipal i deia que el que caldria seria prioritzar crear un banc d'habitatge públic amb diverses anualitats, invertint-hi cada any i començant a descentant i posant a disposició de casos urgents les diferents vivendes, en posava d'exemple 3, que té l'Ajuntament de titularitat pròpia. El primer pas hauria de ser habilitar aquestes vivendes i qui sap si cada any, en lloc d'intentar fer un bloc i concentrar tota la gent amb necessitats en un bloc, en definitiva creant pràcticament un gueto, no va dir la paraula però anava en aquest sentit, seria més interessant intentar adquirir vivendes o habilitar-les en diferents punts del municipi per a la millor integració d'aquesta població a l'Escala. També direm que ahir a la tarda van començar les Quines del Ser. Ho saps tu, ho sé jo,
sí,
ho saben els nostres oients,
també.
Que les Quines del Ser...
Si guanya més,
que no s'hi perd. I aquest és el titular. Comença les Quines del Ser amb bona assistència de jugadors. Se'n faran 10 sessions fins al Dia de Reis. L'objectiu és recaptar diners per mantenir les seccions de l'entitat, d'aquest centre esportiu i recreatiu que té un molt bon estat de salut, sobretot per la diversitat que té actualment de seccions d'esports o d'activitats de lleure, activitats culturals que promou. També parlarem de l'intercanvi de corals que es va celebrar dissabte al Casal dels Jubilats. Va comptar amb la participació del Cor Canoe, de la Catalunya Nord, i la Coral dels Jubilats, també amb el Cor Indica. I demà al matí, un altre dels ítems de la Setmana dels Ponts, o de l'Aqueducte. Demà al matí engega una nova edició del Mercat de Nadal, una quinzena de parades, moltes d'elles d'entitats locals, concentrades especialment al carrer Meranges i Placeta de Pequín. Tractats aquests temes, obrim agenda d'activitats, recordant les Quines que queden pendents aquesta setmana a l'Escala, demà divendres i diumenge, també el Mercat de Nadal i els tallers que inclou, el taller de barquetes de suro que es farà al Museu de l'Anxova i de la Sal, el concurs de dibuix del CERT, tot un clàssic, demà divendres al matí, el concert de Nadal a l'Església de Sant Pere, dins el cicle dels clàssics l'Escala Empúries, les festes de l'hivern al Museu d'Arqueologia de Catalunya Empúries, el recapte de Pinso per Gats, dissabte, que també hi ha una cantada de Nadales al Camp dels Pilans, i diumenge, taller de nusos mariners, visita romana teatralitzada i ball de tarda al Casal del Jubilat. El temps, fred, sobretot de bon matí,
toca.
I quan es fa fosc. Mm. En Sergi ens comenta que avui encara vivim un dijous anticiclònic, però demà s'espera un petit canvi amb més núvols i altre cop tramuntana.
Altra vegada?
Mira.
Que la deixin descansar un xic. Sí,
i que plogui.
Sí.
Bon, no, demà no, que ja hi ha mercat de Nadal, però, però el que convé és pluja, no pas tramuntana.
Sí, sí, perquè...
Fred, què vols que et digui? És el temps de que faci fred, som a desembre.
Com veus les granotes en Cantimplora, dius malament. Malament.
Ostres, mira, l'havia pas sentit de mai aquesta.
Com hi ha sequera, que els granotes van en Cantimplora, sí, tant i tant. I
sí, tant. Sí, sí, sí. Doncs escolta, aquesta és l'activitat més propera, una activitat que ens fa saltar fronteres avui, sobretot arrel d'aquesta concentració que hi ha a Brussel·les, i com que hem superat ja el punt de les 12:10, em sembla que hauríem de trucar a la Lali.
Ara ho estem fent, aviam.
Aviam.
Sí, aviam si posa, si no està envaïda per...
Home, ara mateix és l'hora que la concentració deu haver començat a caminar. La concentració era marcada per a 11:45, vés a saber on són ara, que ja ens han picat les 12 i escaig.
Doncs la Lali em diu, hola, sóc la Lali, no m'he proposat, és el teu missatge.
Quin missatge li deixem, doncs?
Ostres, no ho sé.
Lali! Escolta, que havíem quedat a les 12:10. Si et sembla, te trucarem d'aquí una mica.
Si provarem d'aquí una mica, aviam si...
Digue-li, què et sembla si fem el concurs i després te truquem?
Vale, farem el concurs i després te tornem a trucar, eh?
Deixem-ho així.
Vinga.
Va.
Suposo que sobrevius per allà enmig de la massa i la multitud.
Segur que sí.
Vinga.
Segur que sí. Doncs girem full, Joan, de moment.
Vinga, doncs girem el full informatiu, obrim el full del sorteig. Avui és dijous i avui hem de fer diversos sortejos perquè demà és festiu i també doncs, hem de rifar tot el que s'hagi de rifar.
Doncs vinga, anem a l'idea.
Si s'ha de rifar, s'ha rifar.
Recordem llistat de qui som, qui juga.
Qui juga, vinga. Començo. Amb el número 1?
La Sandra.
Amb el Aneguet?
El 2, la Carme Mias.
Amb la Botifarra de Pagès?
El 3, la Francisca Callol.
Amb la Cadireta?
El 4, la Carme Moriscot.
Amb el Quejat a la Tinc?
El 5, en Ximinis.
Amb l'Embarassat?
El 6, la Carme...
Amb el 7...
Una bandera?
Una bandera, exacte.
Que és la bandera d'Itàlia?
Sí,
No, és el 77.
77, la bandera d'Itàlia?
El 7.
Espera't,
el 7, la Manolita González.
Quin tenia aquí el 7? Espera't un moment. El 7, el Setú, l'Estripat, el Petit Traïdor, la Bandereta...
El 7, un Estripat.
Un que mai és ple?
El 8, la Maria Coll.
Un que mai és vell?
El 9, la Carme Pallarès.
El pelat més jove?
Encara no és per ningú, aquest, el 10.
10.
972-77-1000, si algú s'hi vol apuntar. És l'última oportunitat perquè de seguida comencen els sortejos. Sortejarem un dècim de la Loteria Nacional concurs o sorteig d'avui a la tarda. Per tant, s'ha de venir a recollir abans de les dues, encara us hi retallem una hora de temps. Abans de les dues hauríeu de venir a recollir, si us toca aquest dècim, pel sorteig d'avui. Passada aquesta hora, en Joan i l'Abel...
Cap a Brussel·les.
Cap a Brussel·les.
Brussel·les. Amb el dècim d'això, com a aval.
Com a aval. Aquest és un gentilesa de l'administració de loteria, l'anxova milionària de l'Escala. Un altre són els croissants.
Mm-hmm.
Els croissants 4. 4 croissants 4,
4
a la pastisseria Torrent.
Sí, senyor.
Malgrat la fred que fa,
avui
la flaire arriba fins aquí dalt.
Avui he menjat croissants a la pastisseria Torrent d'ahir.
Què dius?
I si jo t'hagués dit, aquest croissant d'un consom, prova'ls, diries, els acabes d'anar a buscar. Perquè és que no perden. No sé qui fa, però no perden. No perden.
En un dia no perden.
No perden.
I en una setmana?
Això ja no hi ha arribat. No hi ha arribat. Per això jo doc testimoni que si és allò que dius, el diumenge el
no
set també malament...
No és d'aquells que compres pim-pam allà on t'assembla i al cap de 3 hores ja no valen res.
No. I són sec. I l'endemà ja pots...
L'endemà com un roc.
Com un roc, exacte.
Com un roc.
Doncs allò que dius, ostres, no m'ha bé el dissabte perquè espera't el diumenge que m'arribarà la família. Doncs cap problema perquè podeu dir que els acabeu d'anar a comprar perquè no perden res.
Doncs pastisseria Torrent a tocar del Port d'en Perris és l'altre patrocinador d'aquest espai que ens regala 4 croissants cada setmana. També s'hauran de venir a recollir avui el tiquet. Sí. És un val per als croissants
del dissabte.
De dissabte. I després, si truca algú,
sí,
li regalem dos quines. Dos cartrons de quina per jugar al cert. El dia que més us convingui, el dia 6 ja no, que és passada, queden 9 dies, el divendres 8, el diumenge 10, el diumenge 17, el diumenge 23, el dissabte 23, perdó, el dilluns 25, el dimarts 26, el diumenge 30, el dilluns 1, dia de Cap d'Any.
El dissabte 30.
Dissabte 30, doncs. Sí. Dissabte 30, el dilluns, dia de Cap d'Any, i el dissabte 6? 6 de gener.
No tenim el calendari aquí.
En fi, el dia 6 de gener, el dia de Reis.
Sí. Hi ha trucada?
Va, doncs.
Doncs vinga, a veure si és el...
Trucada. Sí,
sí. Hola, bon dia.
Bon dia, Abel.
Hombre!
Mira.
Bueno, no sé si ho sents, eh?
Sí, sentim a la Lala i sentim un grapat de cridaners, tot sí. Vol seu. Escolta'm, són sí, les 12 i 17 minuts. On sou?
Sí. On sou? A veure.
Mira, doncs estem encallats encara a meitat del parc del cinquantenari, que, si recordeu, el punt d'inici d'aquesta manifestació estava a l'extrem est, a la sortida del parc. Doncs bé, a arribar a aquest punt d'inici hi ha hagut moltíssima gent que ha decidit entrar pel mig del parc i aquí ja s'ha congregat, diguéssim, moltíssim, bueno, milers de catalans, perquè podríem dir que des de la meitat fins a l'extrem més es veu tot ple, de gom a gom, i des de l'extrem oest també. Estem nosaltres en un punt en què s'ha obert un corredor en el que fa uns minuts ja ha passat el president Carles Puigdemont, la Marta Rovira, l'expresident Artur Mas, i ara hi van corrent, van passant la gent molt lentament, avancen molt lentament cap a aquest recorregut de la manifestació, que hem de dir que ens han comunicat que l'haurien canviat perquè suposadament s'haurien doncs, de posar totes les previsions. No podem confirmar-ho, perquè no sabem si efectivament està canviat o no el recorregut, però això és el que s'hauria dit en un inici. Digues, Abel.
No, sóc en Joan. Lali.
Ah, Joan.
Us aneu moguent o esteu allà parats, quiets?
Si nosaltres estem a dalt ara mateix d'una tarima, no és ben bé una tarima, és un mobiliari del propi parc, val, per poder veure exactament com està tot, però per aquest corredor sí que es van movent, molt lentament, però sí que es van movent. Ara bé, el que queda, tant si giro el cap cap a l'oest com si giro cap a l'est, és centenars de milers de persones col·lapsant tot aquest parc del cinquantenari. Per tant, per arribar a moure tota aquesta gent, no sé l'hora de que està l'hora de finalització de la manifestació, que deuria voltar cap a les 2 del migdia, a la 1, 2 quarts, les 2, però el ritme que anem és probable que la cosa s'allargui.
Fem-ne una lectura local, també. No s'ha organitzat un autocar directament des de l'escala,
sí,
però
no.
Calculem que hi ha, desenes, entre 70 i 80 escalencs a la manifestació?
Correcte, sí, sí. En principi, des de l'escala no ha sortit, com bé deies, cap autocar directe, el més pròxim sortia des de Bellcaire, però fins aquí s'hi han desplaçat una setantena d'escalencs i escalenques. En principi havíem quedat amb ells en el punt de la plaça Schumann, o prop de la plaça Schumann, per poder fer la foto de família, però penseu que el col·lapse està tan gran de transport públic, d'arribada fins a aquest punt, que la foto ha quedat en no res, en desenes d'escalencs, val? Perquè hi hauria moltíssims que no haurien pogut accedir a l'hora acordada. Fins aquí s'han desplaçat la majoria en cotxes particulars, en caravana, diguéssim. Per tant, han anat creuant des d'ahir o des d'abans d'ahir, fins i tot, han anat creuant França fins a arribar fins aquí. I la majoria estan allotjats no ben bé a Brussel·les mateix, sinó a les poblacions pròximes, com nosaltres que estem a Malines, o a Anvers, o fins i tot hi ha gent que està a Bruges, per dir-vos alguna cosa.
Lali, us hauríeu de fer una foto. Vosaltres aneu a fer fotos als escalencs, sí. I després ja els ajuntarem tots amb una.
Exacte, si no pot ser. Després fem servir el Photoshop.
Photoshop i farem un collage tots barrejats.
Sí. Home, seria la manera, perquè ja et dic, ha estat impossible reunir-los a tots en el punt de trobada que teníem acordat. Hem de dir que la persona que ho gestiona és l'Edna Trem, val? I ha acordat de dir, bueno, la farem després de la manifestació.
Ai, que la perdem.
L'Ali, que te perdem. L'an...
70 francs per fer aquesta, aquesta fotografia, sincerament.
Molt bé. La logística per arribar-hi, l'Ali, què n'explica la gent? Em consta que tu ja has pujat bona part del trajecte amb tren.
Sí.
La gent hi ha arribat bé, s'han trobat molts de col·lapses per poder-hi arribar. Com ha estat aquesta nit passada?
Mira, la majoria, els que han pujat per carretera, que no em dic, per tant, amb avió, el que ens comenten tots, i de fet nosaltres ja ho vam veure fent part del trajecte també amb cotxe, és que al creuar el país les àrees de servei franceses, per exemple, eren absolutament catalanes. Val? Tu entraves a l'àrea de servei francesa, l'autopista francesa, i només senties parlar català. Clar, molt, molt curiós, no? Incidències? Home, sí que hi va haver un tram a la frontera amb França, a l'alçada de fins al Pertús, per dir-ho d'alguna manera, que estan obres, i per tant hi ha hagut moments de col·lapse de trànsit fins allà. Però després la gent ha anat pujant a poc fins aquí, ja et dic, la majoria van arribar ja ahir, i abans d'ahir, hi ha hagut algú que encara arribava avui mateix, però la majoria ja haurien agafat amb temps aquest viatge en viatge d'anada. Mm-hmm. I creiem que la majoria dels salents ho han fet, han vingut amb cotxe particular. Mm-hmm. Omplint els cotxes, però amb cotxe amb caravana, diguéssim.
L'Ali, doncs, acabeu de passar tan bé com pugueu aquesta concentració i la setmana vinent, que tornarem a estar tots aquí a l'escala, en parlem en detall. I t'escoltarem les peces que vagis passant per la ràdio a través dels butlletins de la xarxa. Bona feina.
L'Ali.
Molt bé. L'Ali, vinga,
adéu-siau. L'Ali. M'han perdut? Hola?
Sí, digue'm, Joan.
L'Ali, la xocolata, eh? No te s'oblidi.
Sí, i tant.
Que estem aquí esperant ja la xocolata.
Ai, sí.
Teniu un deute amb vosaltres amb la xocolata belga.
Molt bé, l'Ali, que passeu molt bé. Vinga.
Vinga, d'aquí me'n vaig a comprar-la.
Vale, adéu. Doncs bé.
Va, doncs.
La número 10, la Lali.
Número 10, la Lali. No, la Lali forma part de la plantilla.
No la podem donar.
Els treballadors de la ràdio no hi juguem. Podem anar fet aquesta connexió, podem anar de dret als sortejos?
Molt bé, doncs vinga.
Comencem pel sorteig del dècim.
Que poso del número 1 fins al número 9.
De l'1 fins al 9. Gira. Stop.
El 5.
El número 5 és en Ximinis.
En Ximinis.
Mira, en Ximinis, aquest no és pas el primer que li...
No.
No és pas el primer, eh? Ximinis, tens un dècim que t'espera aquí a la ràdio. I si l'acceptes, hi posarem un cartró de quina.
Perfecte.
Sempre i quan aneu a jugar-la. Farem una per sempre, fer una pregunta prèvia. Jugues a la quina? Doncs mira, aquí en tens un cartró. No jugues a la quina? Doncs me'l quedo jo. Saps què vull dir?
Perfecte,
doncs això.
Ja està.
Traiem un altre número que serà pels croissants.
Pels croissants. Deixi'm... Ui, vale. Croissants, sí.
De l'1 al 9, excepte el 5.
Vinga, com a diguis.
Roda.
Roda.
Stop.
8.
El número 8 és la Maria Coll. La Maria Coll... O la Maria Colls.
Colls.
La Maria Colls de Bellcaire. Té un dècim de loteria. I també, si la juga o si la vol jugar, tindrà un cartró de quina.
Ok.
Són els dos... Maria Colls, croissants. Mm. És que em vaig apuntant, que llavors me'n descuido, perquè la memòria, coia, comencem a tenir una edat, i llavors no hi arribem.
Exacte, i passa el que passa.
Doncs croissants més quina.
Croissants més quina.
Va, doncs, Ximinis i Maria Colls, felicitats a tots dos, són els premiats d'aquesta setmana. Avui tenim molta literatura, em sembla, Joan.
Sí, senyor.
Doncs, per la meva part, aquí tanquem el que són sortejos, l'abans, i podem anar, si vols, cap a l'entrevista, que tenim l'Algarra que ens espera.
Sí, abans d'anar a l'entrevista, posarem una miqueta de música.
Va.
Disc de la Marató, Volare.
Va,
andant. És buós,
és buós. Ja agrada.
Buós.
Que seguís somiant ens farà avançar. Et miro a la cara i els ulls no et deixen de brillar. Si venen maldades junts, obrirem les ales. Que només hi ha mals vents per qui no sap on va. No hi ha res perdut i volava avui.
Són els Búhos, cançó de la Marató. De la Marató de TV3, suposo que si encara no l'heu comprat, a lo millor, el vostre quiosquer, el vostre llibreter, encara suposo que en deu tenir algun, aquell de guardat, i és d'aquells que val la pena. Hi trobem versions tan bones com aquest que fa el grup Els Búhos d'un tema èxit dels anys 50, d'aquells que ha sobreviscut, que encara es continua interpretant, encara es continua cantant i fent versions. Molt bé, doncs avui fem una aigüera, com dèiem, especial. Avui doncs, tenim seccions que els hi han donat descans i tenim, això sí, l'entrevista d'avui, que és a l'escriptor Rafael Algarra, que ha publicat el seu últim llibre, que es titula Barba-roja, el pirata del Mediterrani. Anem a escoltar aquesta entrevista que li fan a l'apartat que tenim d'en tant en tant aquí a Matins Enxats, el més calent a l'aigüera, l'Abel Font, parlant amb Rafael Algarra sobre la publicació del seu últim llibre.
A l'apartat d'entrevista d'avui parlarem de literatura i parlarem de la novel·la acabada d'editar, titulada Barba Roja, el pirata del Mediterrani. És editada per Calígraf, aquesta editorial que fa uns anys que està fent una feina excel·lent des de Figueres. I avui, per parlar d'aquest Barba Roja, tenim el seu autor, l'escriptor Rafael Algarra. Rafael, sigues molt benvingut a la ràdio. Què tal?
Molt bé, moltes gràcies. Perfecte.
Que consti, de cara a l'audiència i de cara a tothom, que aquesta entrevista jo la te fa una colla d'anys. I amb llargues converses amb en Rafael havíem parlat de a veure quin dia puges a la ràdio, a veure quin dia em convides a la ràdio i parlaríem del Cavaller de les Illes del Vent. No ho vam fer-ho. A veure quin dia parlem de la Caterina Bonestruc i no ho vam fer-ho. En parlàvem amb un cafè a davant o amb una copa de vi al davant, però amb els micròfons de per mig no ho havíem fet mai. Per tant, aquí les meves excuses, Rafael, i per endavant intentarem saldar aquest deute.
Cap problema, ja vindré quan vulguis. Jo estic aquí, sóc vell teu.
Avui comencem per aquí i veurem cap on ho portem. Si l'entrevista surt reeixida, segur que n'hi haurà alguna altra. I segur que les converses, amb micro o sense micro per endavant, segur que hi seran. De Rafael Algarra podem dir-ne que és veí de Pals, ara mateix de Pals, després d'haver viscut una bona colla d'anys a l'Estartit i després d'haver navegat una colla d'anys pels mars de tot el planeta, havent nascut a Barcelona l'any 1945. A nivell de literatura, a banda de la seva passió pel mar, que a banda de passió ha estat el seu ofici, a nivell de literatura ha escrit teatre, ha escrit novel·la. Va començar pel teatre cap allà als anys 70. No sé si més enrere i tot.
Sí, més enrere. Vaig començar escrivint una obra de teatre que estava ambientat a bord d'un barco, basat en una història real, també, és veritat, que es deia Estamos Solos.
De teatre em va destacar l'obra Alejandro Malaspina l'any 1975.
Exacte, sí. Aquesta va quedar finalista en el López de Vega.
Ja és un premi considerable.
Va guanyar Fernando Fernán Gómez, però bueno, jo estava en la cua.
Bueno, si jo hagués sigut pel Fernando Fernán Gómez, qui sap
bueno,
si...
Bueno, hagués sortit un altre, però no.
No ho sé, no? Ja fa de mal dir. No?
En el Sitges sí que vaig quedar dos anys finalista, sí.
I llavors en Rafael l'hem conegut sobretot quan, o des que va aterrar cap a terres empordaneses, escrivint sobre les illes Medes i històries que hi havien succeït, o inspirant-se en històries d'ara fa una colla de segles a les illes Medes. La novel·la es va dir El Cavaller de les Illes del Vent l'any 1994. En tens bon record d'aquelles illes del Vent?
Sí, molt, molt. La vaig passar molt bé perquè era una feina que m'agradava moltíssim. Sí, sí.
Si ens queda temps, parlem una mica de feina, també. Però, de moment, l'excusa és la literatura i les teves obres.
Molt bé, està bé.
A Torroella van succeir uns fets, sortint de Torroella hi va haver un rei de la corona del casal de Barcelona, Joan I el Caçador, es deia, que havent sortit de Torroella i anant, o quan passava pels boscos de Foixà, suposadament va caure del cavall i allà es va matar. I aquest era el tret de sortida dels falcons del rei, 1997.
Exacte, correcte, sí, sí.
Tu no penses que va caure de casualitat aquell rei?
Tots els indicis fan pensar que va ser un contuberni dels seus consellers i inclús la seva dona. Vull dir que la seva dona també va conspirar contra el seu marit perquè era un polític molt bona persona, però políticament era un inepte. Mm. I llavors el Bernard Metge, que era un dels principals, penso que va ser un dels instigadors per treure de sobre aquest personatge.
Mm. En Rafael Algarra ha fet immersions en mons de ciències ocultes, de bruixeria i d'altres. Digues-li la novel·la Caterina Bonestruc, una bruixa que tindria el seu refugi a la falda del Montgrí, també.
Aquest personatge, la base del personatge me va inspirar una informació que em va donar un gran pintor i gran amic meu, que era en Joan Fuster, Gimpera, que era d'aquí de Torroella, i em va comentar que havia passat un succés semblant en el que jo vaig fer un guió, després el vaig engreixar amb més fantasia, que era d'aquesta Caterina Bonestruc. Uh-huh. I vull dir que vaig disfrutar molt en aquest llibre, també vaig disfrutar molt. Jo me lo passo molt bé escrivint. Si després, més que buscar la part econòmica, perquè això ja n'hi pots pensar-hi, lo passo molt bé escrivint. És un vici que tinc i encara el continuo tenint.
Tant el Caterina Bonestruc, que hem citat, editat el 2004, com abans els Falcons del Rei, de 1997, o El cavaller de les Illes del Vent, de 1994, van ser editats, i el títol mateix us ho farà pensar, van ser editats en català. Però en Rafael escriu en castellà, que és amb la llengua que penses, amb la llengua que escriu. I estàs còmode quan llegeixes llibres teus traduïts al català?
Sí, va arribar un punt que, quan estic llegint català, no em dono compte que estic llegint en català. Inclús a vegades compro diaris, com La Vanguardia, i a vegades la compro en català i a vegades la compro en castellà. I no em dono compte. Estic llegint en català i no em dono compte que estic llegint en català. Ara, a l'hora d'escriure, ja saps tu que el català té una ortografia molt complexa, un sistema, i llavors, clar, tens que vigilar molt. I això de tenir que vigilar, no fer faltes i posar l'expressió correcta, em fa treure inspiració. Me resulta més fàcil escriure en castellà.
Ja ho crec.
Perquè vaig més a tiro fet, no? Però el que estic pensant lo puc posar.
Per aquí al mig hi ha hagut també la publicació del Diablo del Mar, ara fa ben pocs anys, el 2011, La ruta de la dama blanca, 2014, La dama del frío, 2006, que me'l deixava. Aquí ja reprens o trobes a editorial qui et vulgui publicar amb la teva llengua.
En castellà, sí, sí, sí.
Mm. I ara el Barbarroja, i anem de cara a Barraca. Em valguin aquests minuts a moda d'introducció, però ara arriba aquest Barbarroja, el pirata del Mediterrani, que abans de tancar el capítol de la llengua, és el primer editat amb una editorial, diguem-ne, amb una petita editorial i de proximitat, de per aquí l'Empordà, aquest cal·lígraf que citàvem de Figueres,
sí.
I que des de Figueres, una editorial local com aquesta, et publica amb la llengua original, en castellà.
Sí, sí, sí.
Com ho interpretes, això? Com ho llegeixes?
Home, és un detall molt bo, per part que no hi ha aquesta animositat que s'està creant entre castellans i catalans. Això és és la política lo envenena tot. Vull dir, això és, lamentablement, i he vist que aquesta editorial, i precisament el Ramon Moreno, que és un dels editors...
Un dels socis editors, sí.
És d'Esquerra Republicana i molt, molt català, i molt de la seva, diguem. Uh-huh. I tot i així m'ha agafat la novel·la i me l'ha publicat, i a més en castellà. Vull dir que lo interpreto com una cosa, algo que tindria que donar exemple a tot el que estem visquent ara.
Uh-huh. Donar exemple i viure-ho amb aquesta naturalitat amb què s'ha gestat aquesta novel·la. No?
Exactament, exactament. Jo estic totalment d'acord.
Baba Oruk, també conegut com a Barbarroja, és el primer d'una saga de pirates que van aterroritzar els pobles de la Mediterrània durant els regnats de Ferran el Catòlic i Carlos I. Era una família d'origen cristià que va viure de la pesca fins que Oruk va decidir córrer l'aventura del mar. Ens situem en una època conflictiva en la que els cavallers de Rodes lluitaven contra les hosts de Soleiman el Magnífic. Llegeixo i tradueixo directament sobre la solapa del llibre, que ens posa una mica en situació de l'argument o del que hi llegirem. Rafael, com hi arribes, a Barbarroja? O per què? Què t'inspira, què t'atrau d'una figura com la d'aquest pirata?
Bueno, jo vaig descobrir a poc a poc aquest personatge a través de diferents historiadors, perquè em vaig llegir pràcticament 10 obres de 10 historiadors diferents, inclús un que es deia Gazabat, que va escriure, que era turco, i va escriure sobre Jaradín, que era el germà de Oruc, i és el que va continuar la saga dels Barbarroja.
A veure, va, primer punt. A nivell històric, quan parlem de Barbarroja, no parlem d'un personatge únic, sinó que parlem d'una saga.
Exactament. Ah? Era una família de cinc germans, però el que va començar l'acció pirata va ser aquest Oruc, que després es va quedar el nom d'ell com a Baba Oruc, i aquell, com en la primera part, en aquella novel·la del Diable del Mar, tal com ho escric, és veritat. Eren de l'isla de Lesbos, i aquests homes eren grecs. El que passa que, com la zona de Grècia està dominada per els turcs, els homes tenien que ser maometans, estaven obligats a ser maometans. Les dones podien ser cristianes, que era el cas de Barbarroja. Tenia germanes que eren cristianes ortodoxes, i la seva mare, que era Catalina, es deia Catalina, era una esclava que l'havien raptat d'aquí, d'Espanya, i era oriunda de Marchena, imagina't. I la va comprar el seu marit, com per esposa, que es deia Jacob Mohamedi. I aquest Jacob Mohamedi era grec, però es va canviar el nom inclús i es va islamitzar, diguem així. Mm. I tots, inclús dintre de la família dels germans, havia un dels germans que era un ulema. Ulema vol dir un sacerdot dels maometans, que formava també part de la saga d'aquesta gent. Uh-huh. Vull dir que un tal germà que va ser ulema era un tal Mausete, es deia Mausete. I llavors aquest Oruc es va embarcar en un barco dels turcs i anava pues, com a bogavante, vull dir, com a patró, com a còmitre, en els términos dels moros era arraez. Un arraez era el còmitre, diguem el patró. I resulta que els van assaltar les naus dels cristians, que estaven a l'illa de Rodes, els cavallers de Rodes, i el van agafar presoner i el van ficar
de remer
en una galera
que té un nom, no és remer,
és bogavante, de bogavante.
Ojo, jo hi he après molt de vocabulari, mariner, jo sóc més aviat de terra ferma,
sí.
Però cada llibre d'en Rafael Algarra per mi ha estat una lliçó de vocabulari o de lèxic especialitzat, sempre amb molt de vocabulari mariner. Sí. Aquesta en especial, perquè ja d'entrada, la primera pàgina, els primers pàrrafs, quasi necessitaria un diccionari al costat per seguir-lo. Llavors hi vas entrant i te vas introduint en la narració i ell et condueix cap a les aventures i desventures d'aquesta família.
Doncs aquest personatge, quan es va aconseguir escapar de la seva condena, es va tallar el taló, I va cauteritzar la ferida en un moment que estaven fent aguada els cavallers de Rodes, i es va tallar el taló, va treure l'argolla en la que estava arrojado dintre de la, i es va cremar la ferida per no desangrar-se, i va fugir. I arrel d'això va cultivar un odi cerval contra els cristians, i es va dedicar a ser, primer era pirata, i després es va fer corsari. La diferència entre pirata i corsari és que el pirata assalta naus per lliure i el corsari assalta naus a compte d'un estat.
Per encàrrec. Com qui diu, no?
I va començar com a pirata assaltant les naus cristianes, i com va adquirir tanta fama que va conquerir quasi tots els punts del nord d'Àfrica, de la zona del Mediterrani, llavors el Bayaceto, que era el pare de Soleiman, ja li va mirar i el va intentar conquistar per ell. Com el rei de Túnez, també el va tenir a la seva disposició, cosa que a Oruc no li interessava, perquè era un home lliure, no volia dependre de ningú. Però tot i així, clar, es tenia que protegir dels espanyols, que tenien bases en tot el nord d'Àfrica. Mm. I aquí comença la història, i el que li va donar la primera fase denominada, que està en la novel·la aquesta del, Barbarroja, el pirata del Mediterrani, és que va tenir el valor d'enfrontar-se a una nau dels soldats del gran capità, que havia 300 soldats en aquesta nau, i va saltar la nau d'aquesta amb 300 soldats, i a més la va conquerir i va guanyar. Però el que no s'explica, la realitat, és que aquests 300 soldats estaven tan marejats que no valien ni...
Que ja en podien fer molts de 300 a 300, però no valien ni per 50.
I així comença el primer capítol, sí, en l'assalto a aquesta nau de 300 soldats, que a més anaven dones i famílies de la noblesa que anaven cap a Nàpoles. Uh-huh. I la novel·la comença, és una novel·la d'acció, no és una novel·la històrica, És una història novel·lada, perquè si no, les novel·les històriques, bajo el meu punt de vista, són una mica avorrides. I aquí els fets se narren en acció, en diàlegs i acció.
Aquí una pregunta sobre la filosofia o la manera de treballar d'en Rafael, perquè, és clar, jo t'he llegit molt novel·les, diguem-ne, històriques, o històries novel·lades, però a vegades, quan parlem de novel·la històrica, pensant en l'autor, acotar-te a uns fets reals succeïts en una altra època, això no és acotar la llibertat de l'autor?
No, perquè diguem que entres en trance, no? Ets com un mèdium. I llavors passes i estàs visquent el que estàs escrivint. Jo quan entro en el personatge d'Uruk, pràcticament és com si sigués de la família. Hi ha un germà meu, un germà dolent, però un germà. Quan entro en Andrea Doria, també, i després quan entro en aquest Sendragut, que aquí li deien l'Orellut, perquè tenia les orelles molt grosses, i després aquest dragut que li mossegava l'orella a l'Uruk quan s'emprenyava, li mossegava fins al punt de tallar-li trossos d'orella. I el mateix Haradin, que era el germà el que seguia en edat, que després va tenir molta anomenada, més que Uruk, que tinc una novel·la ja preparada d'ell, perquè és fabulosa, aquest personatge és de les mil i una noche, vull dir que és un personatge fabulós. I aquest era un home depravat total. El mateix li feia a la pell o que a pluma, diguem, no? Uh-huh. Vull dir que anava amb homes i dones. I ja està escrit aquí, en aquesta primera part, quan tenia un noi que el van agafar prisioner, el van tenir d'esclau, després ja es va integrar als corsaris, i com se va enamorar d'ell, el Haradin, el va sanar, bueno, el va capar,
diguem-ne,
I el va tenir com si sigués la seva dona.
L'escolteu, en Rafael? I amb aquesta soltura i amb aquesta facilitat que explica, home, un senyor, un home, un capità, va capar amb un altre per tenir-lo més inocu.
Sí.
I no se n'està d'explicar-ho amb pèls i senyals i amb la cruesa i amb el llenguatge més natural que hi pugui haver, sense haver-se'n d'amagar lluny el llenguatge que trobareu en aquesta Barbarroja, lluny de les pel·lícules ensucrades, digues-li, de Hollywood, on ens presenten uns pirates molt i molt, molt i molt maquillats.
També en aquesta història hi ha una part romàntica, que era la història de Selim Bentoumi, que estava casat, bueno, la seva favorita, perquè aquesta gent tenia moltes dones,
sí.
Es deia Safira. Ara hi ha una cantant que es diu Shakira, però Safira sí que va existir. I era una dona guapíssima, que tenia dos fills amb el Selim Bentoumi, i que era un rei del nord d'Àfrica, de la zona d'Argel. I resulta que Uruk, que era un home molt fred amb les dones, perquè no era com el seu germà, es va enamorar d'aquesta, de la Safira. I ja no explico més, però... Després d'acabar amb el seu marit, ja llegireu com va acabar la història d'aquesta Safira quan el senyor Uruk va intentar seduir-la. Seduir-la és parlar d'una forma molt fina. Va intentar violar-la, diguem.
Sense embuts.
I aquestes són les històries que es van encadenant amb aquest personatge. Més els dels seus germans i els dels seus corsaris, com el Sinan el jueu, que era un home que tenia poders nigromàntics, que tenia un gran coneixement de la nigromància, i era un gran astrònom i es navegava per les estrelles. Vull dir que en aquella època normalment la gent navegava per la costa, i aquest Sinan el jueu, que era el Sinan el Tuerto, també li deien, doncs aquest home sabia situar-se a través de les estrelles del sistema sol, del planetari.
Rafael, en el substrat d'una novel·la com aquesta hi ha un enfrontament entre civilitzacions.
Sí, exactament.
Que a dia d'avui no està pas ben superat, aquest enfrontament entre civilitzacions.
Exactament.
I trobarem molts de paral·lelismes amb fets de l'actualitat, per exemple.
Sí, sí, sí. L'islamisme actual, el fenomen islamista actual, és una reproducció més modernitzada, diguem, per el sistema de les armes, de l'època del 1500 i pico, que va ser l'islamisme de Barbarroja i dels turcs, de Soleiman, que va intentar un enfrontament entre els cristians i els musulmans, els mahometans, tot i que el Coran, que jo l'he llegit i me l'he empapat, i he llegit el Nou Testament també, el Coran mai s'enfrenta a Jesucristo, perquè resulta que el consideren un profeta. Si tu llegeixes el Coran, no existeix aquest enfrontament entre Coran i la Bíblia del Nou Testament, sinó al contrari. Però la política lo deforma tot, els interessos traicionen a la veritat, perquè si llegeixes el Coran és el llibre més pacífic que te pots imaginar. I Mahoma era una persona excel·lent, era un profeta i molt bona persona, vull dir.
I a banda de les religions, de pirates n'hi ha hagut també sempre.
Exacte.
No, nosaltres estem arran de mar, des de l'escala ens ho mirem des de la costa, i coi, tenim edificacions com la Torre de Montgó, com la Torre del Pedró, que, entre altres, tenien la funció d'avisar contra invasions que pogués haver-hi.
Exactament, sí. A través de les torres de moros, que es deien, quan arribaven els sarraïns, que els veien venir, però els pallesos tocaven el corn, i llavors s'hi amagaven en aquestes torres i tancaven una porta perquè no poguessin assaltar als pobres pallesos que estaven allà. I deixaven que saquegessin la masia, el mas, i una vegada s'havien marxat, doncs ja tornaven a obrir la comporta i baixaven amb una escala que l'aixecaven a dalt perquè no poguessin entrar. Tot i així, també cremaven per sota i a vegades els feien sortir. Vull dir que...
Posem-nos a dia d'avui. I avui, a dia d'avui, qui serien els sarraïns? O quins són els pirates més perillosos de l'actualitat?
Els pirates més perillosos de l'actualitat són els polítics que estan en majoria, majoria parlamentària, perquè l'ocasió fa el lladre, no ens enganyem. Jo no puc criticar perquè no m'he trobat en aquesta ocasió, però els pirates que tenim en el govern actual de Madrid, que has vist que s'estan amagant totes les, parlant malament, les caques, pues sempre posen una figura per davant, però al darrere hi ha uns quants que han xupat això. Aquí s'ha donat el cas...
Posem per cas, ara que has tocat el govern de Madrid, el pirata més dolent no és el senyor Rajoy.
No, bueno, teòricament el Rajoy no sembla que sigui el que es beneficia. Hi ha més per allà al voltant, per sota. Ara, si ell indirectament també es beneficia... El que sí, hi ha una cosa curiosa, que suposo que l'heu vist a través de la premsa, que el marit de la senyora Cospedal, que és la ministra actual de la guerra, tenia negocis en comú amb el Jordi Pujol Ferrusoles, el fill de Jordi Pujol. I eren negocis una mica...
No, diguem, no massa nets.
No massa.
Que diguem.
Però tot i així, jo diré un comentari, una opinió molt personal meva. A mi no m'interessa un polític que sigui honrat. A mi m'interessa un polític que sigui competent, que aturi el paro, que posi a la gent i que doni un nivell de vida bo, que les empreses entrin aquí i que guanyin calés. A mi que el 2% o el 20% se'l porti un president me sembla perfecte. Ara, que sigui un inútil, no. Que sigui el cas de, no sé si és el Rato, aquell que va enfonsar la banca, sí. I dius, bueno, i que a més se va fotre calés, això ja, aquest tio és un impresentable.
Amb un discurs així, en Rafael Algarra va haver de treballar amb polítics.
Sí, senyor.
Perquè hem dit, havia sigut capità de la Marina, marcant una colla d'anys voltant per les costes de tot el món. Però, com va arribar a l'Empordà, ho va fer treballant per la Generalitat, a la zona protegida de les Medes, encara no parc natural, no era llavors. Per tant, te les vas haver de veure de verdes i de madures, negociant o defensant la necessitat d'aquella feina a l'entorn de les Medes, quan encara potser no era tan assumit per la societat que allò ha de ser un espai natural, si pot ser parc natural, i allà hi ha una sèrie d'usos que no s'hi poden fer. Uh-huh. No tothom ho entenia igual.
No, la patata calenta, com es diu aquí, que em van donar és que jo, que era un personatge de Can Fanga, de Barcelona, tenia que arribar aquí a les Illes Medes i fer fora els pescadors
que hi havien treballat,
tota la vida, de família en família, històricament. I llavors, quan vaig tenir aquesta papeleta, jo venia de barcos mercants, i me vaig plantejar la situació de tal manera que vaig dir, bueno, mira, el que duri. I vaig pensar, si a mi em donen un barco per vigilar, puc vigilar sota aigua, perquè m'agrada molt fer immersió, m'agradava en aquella... I dic, doncs pues aquí faré lo... I a més, la tasca va ser més política que de coacció, sobretot amb els natius, uh-huh, amb els d'Estartit. I un plantejament que vaig fer en una reunió amb ells, que tenien en compte que l'Ajuntament d'Estartit era socialista i jo venia per una entitat que era de Convergència i Unió, o sigui que eren enemics políticament, un dia em van reunir el que estava a direcció de turisme, no dic noms, però no compro, i van fer una reunió a l'alcalde de Torroella i el director de l'oficina de turisme per mentalitzar al personal d'Estartit de que es tenia que fer una reserva en les Medes. I quan vaig arribar allí, ja s'havien reunit una hora abans. Mm. I arriba allí i el primer que va dir el de turisme és: vosaltres ja sabeu que nosaltres estem en contra de la reserva de les Medes. Mira quina preparació.
Exemples de manipulacions polítiques.
I ells, clar, es van esbrotar. Que això és una putada, que tal. Bueno, total, que vaig dir, mira, i vaig fer servir una frase molt famosa, que no era meva, que era de Tony Murray, que tenia un centre d'immersió, i vaig dir, mira, us donaré més calés un mero sotaigua que en el plat. Uh-huh. Digo, perquè un mero sotaigua us portarà un turisme que vindrà, us llogarà a les cases de lloguer, entrarà en les vostres hotels, vindrà a menjar als vostres restaurants, als vostres bars, i això donarà més vida. Oh, això ho dius tu perquè els homes de negre, que és com deien que eren els submarinistes, digo, els homes de negre no toquen ni un peix, que si agafen el coral i el fiquen a les botelles, digo, esteu totalment un error. Una botella que està carregada de 200 atmosferes no pots ficar-li
no
coral,
pots amagar,
perquè t'explotaria en la cara. Uh-huh. I així va ser. La temporada acabava al setembre, quan jo vaig arribar, a primers de setembre, i quan em vaig marxar la temporada durava fins al desembre. Uh-huh. Vull dir, i els hotels plens,
Això va ser als anys finals dels 80 fins a mitjans dels 90.
Exactament.
Rafael, tornem a la literatura i per fer el llaç a aquesta conversa, jo sempre intento preguntar als entrevistats que passen per aquesta taula, per a qui has pensat aquest producte, per a qui has pensat aquest llibre, quin és el perfil de lector que creus que pot arribar?
Jo crec que és el perfil de novel·la que li pot agradar a la gent que li agrada una novel·la d'acció. Una novel·la d'acció amb tota la documentació històrica que la recolza. Vull dir, no és d'invenció. En aquesta història no feia falta fer invenció, perquè els personatges i l'estructura de la història per si sola ja és una bomba. Vull dir que és una obra que no deixen de passar coses i coses. I a la gent jove aquesta novel·la els encantaria, perquè és una novel·la que està en contínua lluita entre personatges i fets de guerrers, i també hi ha una part amorosa i una part d'intriga i de conquista.
Uh-huh. No sé si hi ha cap presentació programada o hi ha pensat de fer-ne alguna, vull dir, en el sentit de en Calígraf, els llibres d'aquesta editorial els trobem habitualment a totes les llibreries del nostre entorn, però per aquell qui en vulgui saber més, qui et vulgui conèixer, no sé si en programareu alguna presentació.
Es parla, segons m'ha dit en Ramon, perquè és el que fa, és l'editor, clar, uh-huh. Es parla de fer una presentació en el Cucut, aquí en Torroella.
Sí.
En la llibreria Cucut.
La llibreria Cucut.
Jo també tinc l'amic Serra, el Quimet Serra, uh-huh. que té la llibreria també en Torroella, i allà té llibres també d'aquest personatge, del Barbaroja.
Del pirata del Mediterrani.
Del pirata Mediterrani. Vull dir que si es fa una presentació en el Cucut, pues també es pot fer una aquí en l'Escala o...
Podem fer-ho arribar a la llibreria Vitela, a veure si s'interessa.
Exacte, sí, sí. Mm. I també en Barcelona, a la Casa del Llibre, hi ha una intenció de fer una presentació allà, segons m'ha dit en Ramon, sí.
Mira, de moment avui n'hem parlat, i ara que ja som en mes de desembre, tingueu-ho en compte, hem fet una picada d'ullet des de Ràdio L'Escala al Barbaroja, a través d'aquesta lectura que ens proposa en Rafael Algarra. Qui sap si és una novel·la que podeu tenir en compte a l'hora de pensar o programar els regals d'aquest cicle de Nadal. Rafael, estic molt content que hagis vingut a la ràdio i conto o desitjo que no sigui l'última vegada.
Home, gràcies. Eh? Gràcies, ja pots comptar amb mi.
Vinga, doncs. Rafael, moltes gràcies. Felicitats pel llibre i n'espero una dedicatòria.
No? Home, no faltaria més.
No et deixaré marxar sense que me'l signis i m'hi expliquis alguna cosa.
Sí, sí, com no.
Fins a la propera. Adéu-siau.
Vinga, noi. Gràcies.
Aquesta era l'entrevista que li feia Abel Font a Rafael Algarra, que acaba de publicar el seu últim llibre, Barbaroja, el pirata del Mediterrani. Per això doncs, també ens ha explicat moltes coses interessants de la seva vida. Molt bé, doncs arribarem ja al punt de les 12 amb una altra de les cançons que es poden trobar en aquest disc de la Marató. Són els Love and Lesbians, amb aquesta També amb mi. Aquestes notes de la cançó de Love and Lesbian, també per mi, una cançó del disc de la Marató d'enguany, arribem ja al punt i final d'aquesta aigüera especial d'avui, una aigüera de pont. Avui només formar part del contingut, els sortejos, enhorabona als guanyadors, ja saben que han de venir a buscar els seus premis, els que encara no hagin vingut, i també amb aquesta entrevista molt interessant...